A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 16 minuts, el temps per la nostra història, amb Ignasi Maria Montaner. Tot i que ens cridava l'atenció, com comentàvem amb Rosana Lluc, tantes vegades que hem parlat del català i resulta que per Sant Jordi els llibres catalans que s'haguessin pogut vendre resulta que esgotats d'edició i la feina està. El d'en Gaspar Hernández i d'altres també, o sigui que aquest de l'últim home que parlava català,
sí, home,
que no serà l'Ignasi,
el títol és
definitori,
és xocant,
és definitori,
sí, però clar, això és el pessimisme innat dels catalans, que creuen que publiquen un llibre en català i que no ho vendran i en fan poca tirada, no?
Doncs mira, així anen les coses, i després resulta que ve la gent i sí que hi té interès i aleshores ja ens hem quedat sense llibres.
Bé. Ja faran reedicions.
Bé. En qualsevol cas, a la parada del grup d'estudis, moviment, aquest Sant Jordi?
Sí, sí, bueno, jo no porto comptes, però quasi bé com una mica menys que l'any passat.
D'acord.
Però clar, vull dir, això depèn dels dies i depèn, però vaja.
Sí, sí, i si hi ha anys que coincideixin...
Tampoc no hi havia tantes novetats aquest any del grup d'estudis, només n'hi havia una que encara s'ha de presentar, que
aquest quadern de l'Alba Gràcia.
De l'Alba Gràcia, sobre la pirotècnia a Sitges, que està força bé, i que ja es va vendre, però clar, la gent no ho sabia, perquè no s'havia anunciat que hi havia un títol nou.
És a dir, s'ha de fer la presentació encara d'aquest quadern.
S'ha de fer la presentació, sí. I després hi havia la segona edició del llibre d'en Jou, que també era una novetat,
sí,
perquè, dels americanos.
Corregida i augmentada.
Perquè era tan augmentada que era...
Que era, que era un llibre nou, gairebé.
Un llibre nou. I clar, molta gent el compra per veure si el seu pare, avi, oncle, que no sortia a la primera edició,
surt
a veure si
aquesta.
Surt a la segona. I sí, sí, es va venent. Són llibres de venda lenta, perquè després de la primera fogarada, quan hi ha d'això, es van venent d'un en un, però van durant. Quan un llibre s'agota vol dir que té mercat suficient,
sí, sí,
perquè segueixi venent.
O sigui que has tingut un any tranquil, més o menys, de revisió,
A veure, què vol dir això?
De revisió de llibres, em refereixo. No, ah, no?
No l'he tingut tranquil,
ja,
perquè la meva feina ha acabat just per Sant Jordi, perquè el quadern aquest de l'Alba Gràcia,
sí,
el vaig preparar jo, el llibre del Jou també el vaig preparar jo, una segona edició, però aquesta em va donar poca feina, de les Senyes de Mar d'en Ventura Sella.
Ah, de les Senyes de Mar de Mariner Sitgetans.
Sí, aquest també l'he preparat jo. Però ara sí, ara ja s'ha acabat. Ja em dedico a mis labores.
D'acord, això vol dir que li poden demanar. No. Que té temps, no? No ho facin, això.
No ho feu, perquè, escolta, pobres jubilats, tu que estàs jubilat,
podries
fer un favor? No, ja no em faig de favors. No.
Ara deixin l'Ignasi tranquil, que ha d'anar pel seu llibre.
Exacte.
Per la revisió del seu llibre.
Sí.
És cert, això és de debò? És de...
Sí, sí, no, ja fa... Potser dos mesos que hi estic treballant.
Com diuen els pastorets, és de veres el que dius.
Sí, sí, és veritat.
Sí, és de veres.
I clar, encara que sembli que és una reedició, una ampliada i tal, porta una feina enorme, perquè des de que vaig fer la primera edició he anat recollint coses, i ara arriba l'hora...
Que l'any 83-84 o...
Sí, por ahí, fa 30 anys, una cosa així. Potser... Bueno, la primera edició pot ser del 80 i tants, però el llibre és escrit al 70.
D'acord.
I els 80 va sortir el que jo tenia escrit al 70.
D'acord, és a dir, tal i com vas fer la tesi. No?
Sí, per tant, de fet fa 30 anys d'això. I clar, tinc molt de material recollit i ara arriba l'hora de redactar. I llavors quan arriba l'hora de redactar trobes que tens una cosa que diu blanc i una altra que diu negre. I llavors has de comprovar què és veritat, si el blanc o el negre. I de vegades, doncs, aclarir un punt que són tres paraules em porta dos o tres dies de feina. Mm-hmm. Sobretot ara que cada vegada és pitjor poder consultar l'Eco, perquè la biblioteca abans el tenien a...
més o menys a la vista accessible.
Sí, el tenien a l'abast de tothom. Sí. Menys els primers volums que ja estaven retirats, però ara no, els tenen tancats i llavors els has de demanar. I encara que te'l serveixen molt amablement i bastant però ràpidament,
que aquells ecos estan per agafant pinces.
Sí, no, jo no ho critico,
no,
perquè a mi jo se'm posava tot aquí dalt quan veia els ecos que ja estaven bastant fets malbé en criatures que giraven pàgines de qualsevol manera. Jo ho trobo bé, però clar, tot endarrereix. Esperem que es porti
el criteri. El criteri és el mateix, però el que farà servir, Ignasi? El que vas fer servir,
no?
El criteri a l'hora d'abordar el llibre, a l'hora d'estructurar-lo.
No, el llibre, a part de que hi haurà quantitat enorme de material nom i de noms nous.
Sí, sí. Ho dic perquè 30 anys després, l'Ignasi és 30 anys més gran, això ja és una evidència, però esclar, diguem-ne que el coneixement del territori i de tot plegat és un altre també, i segurament això també permet una aproximació diferent. No?
En aquest sentit, tens raó. Vull dir, jo de vegades dic que amb els anys soc més llest. A veure, no més llest personalment, que a la meva soc més tonto i tot, però més llest en relació a Sitges.
Això em refereixo.
Més Sitges i paraules que abans, o noms que abans no em cridaven l'atenció, ara me la criden, i quan ho trobo a l'Eco, doncs dic, mira, veus això? I la primera vegada que vaig mirar l'Eco segurament vaig passar de llarg i no m'hi vas fixar.
D'acord,
no?
per això ho dic, que esclar.
En aquest aspecte, sí. I per altra banda, el llibre també el reestructuro totalment, tota la part aquella de gramàtica que hi havia, que era quasi a mig llibre,
sí.
i que no serveix per res, pràcticament, no? La vaig haver de fer perquè, clar, presentar un llibre de toponímia amb un tribunal de doctorat, si no hi ha un tribunal de doctorat de llengua, si no hi ha una certa elaboració gramatical i coses aquestes, no te l'admeten. Aleshores vaig haver-ho de fer, però interès poquíssim, ja ho dic des d'ara pels que no se l'han mirat perquè diuen això no val la pena, o que si se l'han mirat s'hi han avorrit. Mm-hmm. Tenen tota la raó, no val la pena. Per tant, d'aquesta part la suprimiré i llavors, clar, augmentaré moltíssim la part, diguem-ne, de diccionari.
D'acord.
Diccionari d'etimologies. Etimologies també m'hi passo molt de temps buscant el significat de les paraules.
Aquí més d'un ho esperarà en candeletes, tot això, Perquè està clar que el propi autor plantegi aquesta obra, doncs, revisant-la de la baix.
Sí, sí.
És a dir, no, això no és una tesi publicada, sinó que serà un llibre, això.
Sí, sí, un llibre nou.
Un llibre nou de dalt a baix.
Igual, és diguem-ne, amb tota la modèstia, l'obra de la meva vida. Igual com els americanos,
és
l'obra de la vida d'en Jou. En aquest cas, i per això la vull acabar, i ho he plantat tot, i ara m'hi dedico. Ja veurem si tinc temps d'acabar-ho.
D'acord, amb termini marcat o no?
No, jo, pel cap baix, conto 10 anys. 10 anys per aquesta raó que t'he explicat, que s'ha de revisar tot, s'ha de repassar, de vegades s'han de consultar coses que porten moltíssima feina.
Que ens costa d'entendre això,
Ja.
Estem a l'any 2009,
sí.
I l'Ignasi Maria Montaner, que diu que ha agafat els llocs de terme de Sitges fa 2 mesos amb l'intenció de revisar-ho tot, diu que d'aquí 10 anys, més o menys...
Primer s'ha de trobar o lligar-ho tot, i després, quan ho tingui tot lligat i ben redactat, llavors queda una altra feina bastant llarga, que és llegir-me amb intenció d'incorporar-ho al diccionari 30 anys de llibres sitgetans. Clar, durant aquests això s'ha publicat 30 anys. Si apareixen coses, les he d'incorporar.
Està clar.
Com
a bon diccionari.
No és feina de 4 dies.
D'acord. I algú no li ha dit a l'Ignasi, no hi ha ningú que et faci un cop de mà?
No, és que tampoc no el busco, i em sembla que fer una obra d'aquestes en col·laboració és molt complicat.
És complicat.
A veure, sí que em donen cops de mà, però quan els vaig a buscar jo.
D'acord. Sí.
Vaig amunt i, escolta, explica'm això que no ho entenc. I de vegades me'n surto, de vegades no me'n surto. L'altre dia vaig estar parlant amb gent sobre... aquí davant de Sitges hi ha un lloc de pesca que es diu el Parrussà. El Parrussà. Es diu Parrussà del Vinyet perquè està davant del Vinyet. No? Uh-huh. Llavors estava intentant aquesta part etimològica aclarir què vol dir Parrussà. I clar, jo...
Prepara't, una bestiesa, la primera, la segona i la tercera dia, perquè la Porrosalda és una altra cosa, eh?
Ah, això ja no ho sé.
D'acord.
Què és una Porrosalda?
No ho sé, però té algú de relació amb el menjar, em sembla.
Ah, bueno, és que possiblement, bueno, ara si, com que és
no,
igual...
No, ara anirem pels carrers, però igual, sempre parla, ens passa el mateix a nosaltres.
És igual parlar d'una cosa d'una altra, acabo la, això...
El Parrussà.
Sí, el Parrussà.
Parrussà, eh?
Parrussà, sí.
Parrussà.
Que jo m'imagino que és Porrussà, amb Porrossà, eh? Amb la Porrossalda que dius tu, Porrossà. Clar, un Porrossà, a primera vista, on diu, és un lloc en què hi ha porrosses, un Porrossà. Igual que un alzinar hi ha alzines i un pinar hi ha pins, un Porrossà. Llavors vaig anar a parlar amb pescadors a veure si algú sabia que era una porrossa. I ningú. Bueno, per començar, els pocs que vaig parlar ja em diuen... No vaig a parlar amb ningú perquè ja no en queden de pescadors. I si vaig a la confraria, no, allà res, tots són quatre jovenets que no tenen ni... Tots van amb GPS i de senyes de mar res de res, no?
I... Una porrosa.
Sí, una porrossa.
Una porrossa.
Amb dues S's.
Amb dues S's.
Sí. Sí. I aleshores...
Què bueno, és una porrossa?
I aleshores em vaig haver d'espavilar pel meu compte i, bueno, en els diccionaris tampoc no hi surt res, surten paraules més o menys relacionades però no que tenen res a veure, i al final doncs vaig suposar, i si no ne vero e ben trovato, que bueno, les praderies aquestes dels bruts, els parrossars,
sí,
són de Posidònies,
sí, això sí.
Llavors em vaig buscar a internet, que és la,
que és la mare dels ous
d'avui en dia, com són les Posidònies. I llavors les Posidònies, segons l'explicació d'internet, és una planta, perquè no és una alga, és una planta. És una planta amb una mena d'arrels, així com una mena de cavallera d'arrels curtes.
Sí.
Després una tija, un rizoma, que és una mena de tija que és enterrada, subterrània, i després a la superfície surten unes fulles llargues que poden arribar a 2 metres. Això és una Posidònia, en la qual neden peixos i coses d'aquestes així. Llavors, bueno,
dic... Parla vostè com un biòleg, eh?
Home, en aquest moment sí, d'aquí 4 dies no, ja no, ja no, ho vaig haver de mirar.
D'acord, llavors, o sigui que la Posidònia a partir de...
La Posidònia és això. Okay. Llavors em vaig buscar el porro. El porro. I el porro és una mena de planta amb unes arrels petites i escabellades,
sí,
amb una cosa llarga que és la que es menja enterrada, que és un... com se'n diu, un bulb d'això, i després a la superfície surten unes quantes fulles llargues. Per tant, a mi em sembla gairebé evident que les plantes aquestes, la Posidònia, no em podien dir porros, però em podien dir porrossa, perquè són iguals.
Vols dir una certa analogia d'aspecte entre una cosa i l'altra.
Exacte, i aleshores jo plantejo aquesta teoria, el que passa que ja dic, no he trobat enlloc que les Posidònies,
algú...
les Posidònies,
sí,
que de fet...
Que li diguin d'aquesta forma.
Sí, en cert lloc ja em diu que això de Posidònia és un neologisme, que fa anys no ho deia ningú. Antigament de la Posidònia en deien alga vidriera, ara t'explicaré el per què, o també en deien altina. Altina com les anquines, vaja, sí, que això no, com que ja n'estava bastant tip del tema, no he profunditzat més, perquè em podien dir altina, però vaja, en deien així en català, i això de Posidònia és un cultisme modern, no? I llavors, això perquè... Ah, sí, les algues vidrieres, perquè les fulles de les Posidònies...
Són trencadisses.
És quan sortien al mar, a la platja, mortes, s'assecaven i aleshores es convertien en un material que era molt bo per protegir gots, gerros i coses així, quan els vidriers els portaven d'un lloc a l'altre. I per això en deien alga vidriera. Per tant, em deien el Gavidriera, em deien el Tina, però no he trobat enlloc que em diguessin Porrossa.
Com deia aquell, veuen el que passa per no saber dir-li amb l'Ignasi què és una Porrossa.
Exacte. I segur que a Sitges hi ha algú que ho sap.
Segur que algú que ho sap. Però, què és una Porrossa?
Mai no saps...
Què és una Porrossa i, per tant, què és un Porrossà?
Sí, aquí preguntar... Moltes vegades m'he pensat, dic, m'he tornat boig buscant una paraula i segur que el veí de la casa del costat la sabia, però no ho saps.
Que he mirat algú per aquí, a veure què. No surt res.
I per això et torno a dir sí. La feina aquesta...
Sí, esclar, sí, per una paraula.
10 anys i més. Que no...
D'acord. On ens havíem quedat? En quin carrer ens havíem quedat? Que els carrers ja estan posats.
Ja havíem acabat els carrers.
Havíem acabat els carrers.
Però quedava una cosa penjada, que era mirar el peix.
Ah, sí senyor.
Que abans de marxar em vas dir, a veure això si de mirar el peix i n'hi ha altres.
Ah, això us t'havien preguntat, si a Catalunya o en altres llocs hi havia algun mirar el peix o altre.
En altres llocs, a Occitània sí.
Això és el que ens vas dir, sí.
Hi havia el Mirapuà i mirar el
peix. Fins i tot em sembla que ens havies parlat d'un carrer que havies trobat en algun lloc, això mateix.
A Tolosa, hi ha un carrer de mirar el peix. Potser així és exactament mirar el peix.
Mhm.
Bé, vaig buscar aquí a Catalunya i segons el nomenclàtor, que és l'únic...
Incís, li ha sortit un carrer del Porrossà.
Sí, a Mallorca.
A Mallorca. Vaja, heu anat a parar la mateixa plàgina.
Però aquest carrer del Porrossà està a Calvià, està en un poble que està a l'interior de Mallorca.
A l'Aró.
A l'Aró. Per tant, no té res a veure amb el mar.
Ah, entesos.
Clar, vull dir, jo buscava una cosa de mar.
D'acord. Deu ser Porrossà de porro, doncs.
Sí. A Calvià, que sí que és costa, hi ha també una illa i un cap que es diu el cap de... Ara no em surt.
No passa res.
Però és un nom molt semblant. Aleshores jo vaig voler relacionar, però per semblant que sigui, el nom aquest és un nom... que és el nom d'una planta terrestre.
D'acord, és a dir que totes les excepcions, diguem-ne, de Porrossà que tenien més relació amb la terra que amb el mar, el que has trobat.
Sí. Una planta terrestre que segurament en aquest illot n'hi havia moltes i el cap aquest davant de Calvià i no, per tant no, la cosa no funcionava.
D'acord, de moment no ens escaufem més el cap, ja continuarem mirant.
Exacte.
Estàvem a mirar el peix i a veure on es pot trobar un nom de mirar el peix, si és que en altres llocs que no siguin Sitges es pot trobar un nom de mirar el peix.
Sí. Doncs n'he trobat, a Catalunya n'he trobat tres. Una a Osona, a Sant Salvador d'Ossomort, un poble que es diu així, bueno, un municipi, perquè això és dintre del terme, no és el mateix. Sant Salvador d'Ossomort. N'he trobat una altra a Manresa, un barri de Manresa.
Que es diu Mira el Peix?
Sí, es diu Mira el Peix. I n'he trobat una altra a Tiurana. Tiurana, que està cap allà, cap a l'Ebre. Tiurana, I en contra del que jo, bueno, no vaig dir, però en contra del que es pot aplicar al mirar el peix d'aquí, de Sitges, tots aquests sí que compleixen la definició que hi ha als diccionaris, que estan al costat d'un corrent d'aixòs. El d'Ossomort està al costat d'una riera que no sé com es diu, perquè no l'he trobat el nom.
Sí.
El de Manresa es troba sobre el Cardener, està a la vista del Cardener, i el de Mira el Peix està a la vista del Segre. El de Tiurana, el Tiurana està a la vista del Segre. Per tant, semblen confirmar l'explicació que es dona normalment de que Mira el Peix sempre és un lloc des del qual es veu aigua, un curs d'aigua. I en aquest cas es veu a prop, es veu
a
100 metres o a 200 metres d'on està, no? Clar, em sento inclinat a acceptar la definició, però llavors el meu problema és perquè el mirar el peix nostre
es diu mirar el peix.
Quan està a 1,5 km del mar, el mar és, quasi bé no es veu des de mirar el peix, i per tant no d'això. Hi pot haver dues explicacions, si això de cursos d'aigua és cert, que s'hagi fet una mena d'imatge laxa, és a dir, sempre és a prop d'un curs, però aquí, mira, tampoc no és a prop, però un que està lluny i es veu una línia de mar, potser sí. I l'altra també seria una possibilitat que sigui un topònim, el que se'n diu un topònim viatger, és a dir, que hi ha gent d'un lloc que migra
i que acaba batejant
el lloc on va, li dona el nom d'on ha vingut, no?
D'acord.
que podria ser que el fundador de Mira el Peix, que no sé qui és, perquè les notícies que hi ha històriques són bastant posteriors, bastant un segle o una cosa així, no? Doncs que aquest senyor, el fundador, que no sé qui és, hagués vingut d'Ossomort o de Manresa o d'això, Mira el Peix. Igual que com Amèrica està plena de noms de poblacions europees. No?
D'acord. Sí que ens crida l'atenció, però, que per tant has trobat Mira el Peix, però no en cap indret de costa.
No. No, no, però és que la definició que hi havia trobat o com havien donat sempre deia al costat d'un corrent d'aigua o d'un lloc d'aigua en què hi ha peixos. Clar, m'imagino que és això, encara que un lloc en diguin Mira el Peix, ho trobo una mica ridícul, però torno a dir que la realitat és dura i si és així s'ha d'acceptar.
A no ser que durant aquests 10 anys es trobi la solució a l'enigma.
Això, jo segueixo buscant.
Tu segueixes buscant, però està clar que de moment aquesta
de
seria...
De moment sí, no em queda més remei contra la meva voluntat.
Encara que doni la sensació això d'un que tots són un pèl primitiu, allò de mira el peix, mira
sí,
el peix.
Sí, és una frase una mica tonta, vull dir, com escorna el bou, vull dir, una altra frase així. Escorna el bou sí que vaig trobar una altra explicació bastant més això, perquè escorna el bou sembla que sigui una interpel·lació, talla els corns del bou, però això un topònim no es fa mai així, escorna el bou o mira el peix, tampoc, no? D'aquest sí, perquè vaig descobrir, per pura casualitat, en un diccionari gallec.
Ui.
Allò que compres un diccionari i vas firant pàgines, sí?
Que vas comprant diccionaris per tot arreu.
No, per això no, el vaig comprar perquè sempre convé tenir diccionaris de gallec, d'italià, d'això, perquè alguna vegada els has de fer servir
per
qüestions etimològiques. Doncs per casualitat vaig trobar que a Galícia hi ha una mena d'escarbat d'aquests amb banyes grosses, suposo que n'has vist dibuixat alguna vegada, unes banyes llarguíssimes, quasi bé tan llargues com el cos, que es diu escornabois. Escornabois. Bois és bou en gallec. I escorna és escorna. Hi ha un escarabà que es diu escornabois, traduït al català escornabous, que actualment aquest escornabous no l'he trobat a cap diccionari, però no vol dir, hi ha paraules que s'han perdut, com porrossa, hi ha paraules que s'han perdut.
Però t'ho dic, la porrossal existeix, eh? Sí, ara, si té a veure amb els porros...
Sí, però són els porros de menjar.
Són els porros de menjar, eh?
Sí, doncs aquest és possible que encara que s'hagi perdut en català en segles primitius i antics els escarabats aquests haguessin dit escornabous i en allà a l'escornabou n'hi haguessin molts i aquest no el posem escornabou que és perquè ja els podria ser si no n'hi haguera ben trobat.
D'acord, sí que és cert que les paraules viatgen, eh?
Sí.
Però molt, eh?
Sí.
Sí, que ens adonem. Home, tancàvem el recorregut a Mira el Peix, doncs?
Sí, o ens queda... això ja està, i aleshores tocaria... Poc temps tenim, però vaja...
Però per iniciar-ho, per enfilar-ho...
Parlant de coses aquestes...
Home, escolta'm, més que veràs...
És més divertit que no fer una...
Ens en fiques cada una que ara, si algú de vostè sap que és porrossa...
Que és una porrossa, per favor...
O què pot ser...
Per favor, els agradaria molt una porrossa... No un porro, un porro ja sé què és...
Una porrossa...
Els dos sentits de porro...
Una porrossa i si té alguna relació, està clar, amb el mar, eh?
Amb algun pescador d'aquests que està escoltant...
Toma d'això, o algú que li pugui dir, solta'm, una porrossa, no sé què tal. Doncs, a veure si és això.
Quedaré agraïdíssim. Telefoni aquí a la ràdio.
Aquí està. Ho posarem en contacte amb Ignasi Maria Montaner i d'aquí 10 anys, qui sap si sortirà això en el llibre.
El citaré en el llibre.
D'acord. Que sí, és una promesa.
Promesa, home. En el llibre hi ha un capítol d'agraïments.
No, està clar.
I per tant, això que em porta de cap, vull dir, si trobo, diré, entre altres, agraeixo al senyor Tal.
D'acord, això és memòria oral, eh?
Sí.
Perquè no ho has trobat en cap llibre.
No.
En cap llibre.
No, porrossa no existeix a cap diccionari.
Porrossa. Porrossa. Què enfilem, de moment?
Sí, el canvi de tema és una cosa que fa temps que portava de cap i que no sé si donarà per gaire, però pel que doni.
Ai.
És, no sé com dir-ho. Les,
quin dia portem avui?
Les operacions immobiliàries que han fet créixer el poble de Sitges.
On sembla que encara no t'havíem trobat. Aquest àmbit
sí,
encara no l'havia tocat, això,
eh? Sí, de pas. Així de pas. Així que era molt interessant, i quan se m'ha acabat el tema, doncs he deixat.
D'acord.
No em ficaré amb estafes, inversions de capital, ni coses aquestes. Simplement...
Crec que faràs bé.
A part de que no hi entenc, em fa por. que algú m'esperi amb una cantonada fosca.
Que s'ha d'acabar el llibre, no fa... facis maleses. O sigui, què? Aigua Dols, Vallpineda...
Exacte, vull dir, Sitges ha crescut a base
d'eixamples,
sí, sí. Uh-huh. De barris que s'han anat agregant. Barris molt antics i modernament doncs, les urbanitzacions que han anat creixent al voltant d'això. No? Aleshores, sobretot a la època antiga, és interessant veure com Sitges, que a començament era la part de dalt del turó de Sitges, per dir d'una manera curta, les cases que hi ha al voltant de l'Ajuntament i res més, de mica en mica va anar creixent. Primer un carrer, després un barri, després això va passar en el segle tal, això va passar en el segle qual, i anar parlant una mica d'això. Bé, doncs, mm-hmm. aquest és el tema.
D'acord.
Ja dic, no sé si
per tant, en quina data comencem?
Home,
en què es pugui parlar d'una urbanització...
Jo començaria potser en el segle XII o XIII. No és... Sí, sí. És, hi ha una urbanització que es va fer en els segles XII o XIII i que toca.
Doncs bé, ens anirà molt bé ja d'entrada com un incís.
Sí.
El mot urbanització...
Sí.
Deu ser un mot, diguem-ne, antiquíssim, no?
No, suposo que és modern. Bueno, no ho sé. És un cultisme, és una paraula moderna.
Entesos.
No? Però vaja, vull dir, s'entén vol dir convertir en urbà, en ciutadà, un terreny que abans no ho era. S'ha urbanitzat, s'ha convertit en urbà.
Ho pregunto perquè la nostra concepció actual d'urbanitzar està clar que no deuria ser la mateixa, o sí?
No,
que la que
no,
podien tenir fa 8 segles.
No crec que ho diguessin.
Ni que ho diguessin, oi?
Però, de fet, ho eren. Eren urbanitzacions encara que la gent no sabia que eren urbanitzacions. No? Aleshores, només potser per insinuar el tema,
sí.
Ens hem d'imaginar en els segles XI i XII que Sitges era només estrictament la part de dalt, les cases, torno a dir, del voltant de l'Ajuntament, possiblement amb una muralla no gaire reeixida al voltant. Dic no gaire reeixida perquè la muralla que ara veiem, allò que hi ha al Vall i tot allò, i a Can Stanfli i tot allò és posterior. La muralla anterior hauria de ser, home, per defensar-se, però no crec que fos robusta d'això. No? Una part de dalt, emmurallada, que va néixer al voltant d'una torre. El castell tampoc existia una torre al mig, una torre que va durar fins al segle XIX i que en dibuixos del segle XIX fins a la meitat, una mica més, encara es veu el castell amb una torre que surt per dalt. Doncs hi havia una torre al mig, les cases del voltant i això es va acabar i s'acabava el poble, ja no n'hi havia més. Però clar, en un poble així no hi cabia gent, la gent tenia fills i nets i creixia i tal, i de mica en mica es van anar fent fora d'aquestes muralles cases que per entendre's pràcticament són actualment les que hi ha en el carrer d'en Bosch,
sí.
I el carrer de Sant Joan. Aquestes van ser les primeres cases fora muralla que hi va haver, no? I que són antigues, es nota sobretot el carrer d'en Bosch, el carrer d'en Bosch, a Can Stanfli, el Palau del Rei Moro, l'Estudi Vidal i totes aquelles cases es nota que són antigues,
de parets gruixudíssimes,
són d'això, no? I aleshores, clar, aquestes cases quedaven fora muralles en perill relatiu, perquè clar, si venien enemics la gent corria i es ficava dintre el poble, i va arribar el moment en què hi va haver algú, concretament en Bernat de Fonollà, que va decidir fer tota una muralla, ben bona muralla, i segon lloc, i on la faré? A dalt, com la muralla que hi havia fins ara? No, també agafaré a les cases noves. I aleshores en Bernat de Fonollà, a principis del segle XIV, 1310 o 12, no me'n recordo, doncs va fer aquestes dues obres de fortificació. Va fer la muralla que actualment el tros que es veu més és el Vall, Després també, si entres al Palau del Rei Moro, el pati del Palau del Rei, sí, Moro, també hi ha tros de muralla.
D'acord.
I després...
Quina part del pati? Perquè t'ho demanem. La paret, que fon, la paret llarga,
sí,
per dir-ho així?
Sí, fondo. Que amb una punta es veu aquella torre,
sí,
que és, sí, falsa, aquella torre... Aquella, mm-hmm, torre era una torre existent, però era arran de muralla, no hi havia aixecada.
Entesos, no s'aixecava. Però és a dir, la paret del fons, per,
sí,
dir-ho així?
Aquella
és paret de...
és paret de muralla. I després... per Can Pere Stanfli,
sí,
que hi ha aquell canó que surt, sí, que diu hi ha un tros de muralla, i d'allà hi anava fins a la Torre de les Hores, fins a la Canceladeria, fins a,
sí,
poc,
sí, sí,
ara,
sí,
Panyeca, Calçà Espanyella, de la Torre de les Hores, i després ja amb menys importància, perquè hi havia el tallat sobre el mar, el baluart, ja només era una bereneta de tot al voltant, perquè allà no calia fer muralla. Mm-hmm, no?
Perquè ja quedava l'espadat, per dir-ho.
De manera que el senyor Bernat de Fonollà va fer, o es va trobar fet, i ell el va...
Ho va eixamplar.
Va consagrar, mm-hmm, aquest primer eixample de Sitges. El carrer d'en Bosch i el carrer de Sant Joan.
O sigui que Sitges va començar a eixamplar d'esquena, per dir-ho així, per l'esquena,
sí,
del...
Direcció Barcelona.
Direcció Barcelona.
Que suposo que era... Bueno, és que per l'altre cantó tampoc... hi havia mm-hmm, la punta,
sí, sí, sobre, sí, sí,
mar,
sí, sí,
no? L'únic que era possible era des de la Torre de les Hores i donar la volta per la aquella, no? fins a la torreta. I a part d'això, el senyor Bernat de Fonollà, segons totes les probabilitats, no sé si exactament així hauria de dir en Sastre el dia que posi per escrit la seva ciència, el Cinto Sastre, que no la posa per escrit i ja toca, doncs, si m'estàs escoltant, Cinto, a veure si t'animes. Doncs, també va fer, o almenys va arreglar, el castell. És a dir, a la torre central, al voltant, hi va fer, o va millorar, el quadrat que hi havia al voltant, mm-hmm, que és l'aspecte del castell, que va durar fins al segle XIX i que actualment s'ha convertit en l'Ajuntament. Mm-hmm. No? De manera que aquest és el primer dels eixamples de Sitges.
D'acord, un eixample petit.
Petitet,
eh? Sí. I no considerat tant des del punt de vista urbanístic, sinó doncs gairebé d'una forma natural.
Dos carrers.
O sigui que veritablement sí, els primers carrers de l'eixample de Sitges són el carrer d'en Bosch i el carrer Sant Joan.
Sí, senyor.
Bé. Hem començat per aquí, 11:46, en un mes tornarem a saludar l'Ignasi i seguirem per aquest tema, eh? Urbanitzacions, dit així, i eixamples de Sitges al llarg de la història.
Molt
Ignasi,
bé.
Gràcies.
Bé.
Recordarem la Porrossa.
No, això.
A veure què passa.
Tot, si algú ho sap, ja ho sap.
Vinga.